Arxiu secret.
Hola, bona nit. Benvinguts un cop més al primer programa de la setmana a Catalunya Ràdio. Salutacions cordials a tot l'equip. Susana Bonany i Meritxell Recoder a la producció. En Carles Caiuera i Emili Capella al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració especial avui d'Eva Maria Lluc i d'en Ramon Hernández. Us parla Andreas Faber-Kaiser.
En una carta dirigida el 3 de desembre de 1979 al nostre director, Andreas Faber-Kaiser, el llavors tinent coronel d'Estat Major, Jaime Aguilar Hornos, cap de l'Oficina d'Informació, Difusió i Relacions Públiques del Quartier General de l'Aire, li deia literalment:
pel que fa a l'assumpte de fer-li arribar l'informe oficial que s'està elaborant sobre l'incident de l'11 de novembre, resulta totalment impossible perquè la Junta de Caps d'Estat Major va declarar matèria classificada tots els afers relacionats amb OVNIs.
Més tard, el 25 de novembre de 1980, una nota de premsa del Ministeri de Defensa deia:
la Junta de Caps d'Estat Major ha declarat assumpte classificat tot el que fa referència als OVNIs que van veure 7 avions el dia 11 passat dins del sector aeri custodiat pel Centre de Control de l'Aeroport de Barcelona. La declaració d'assumpte reservat es basa en el fet que, d'alguna forma, aquesta qüestió podria afectar la defensa i seguretat nacionals.
Arxiu secret.
Avui a l'Arxiu secret, quan passen 10 minuts de les 12 de la nit, parlem fins a les 2 dels objectes volants no identificats i ens fem una pregunta: per què són matèria reservada? Convidat a l'estudi 7 de Catalunya Ràdio avui per parlar d'aquest tema, en Joan Plana Cribillent. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Joan Plana és membre del Centre d'Estudis Interplanetaris de Barcelona i el màxim especialista a Catalunya en tot el que fa referència a objectes volants identificats i els seus informes arxivats amb arxius, valgui la redundància, oficials. És així, oi?
Exacte.
Hi ha encara documentació secreta als arxius oficials sobre ovnis?
Sí, és clar.
Molta.
Això es tindria matits una mica. El que sí que es pot dir és que n'hi ha, perquè mentre el tema segueix sent matèria reservada, doncs, com és normal, tots els informes que hi ha són secrets.
Abans de les 2, esperem haver-te espromut tot el secret que portes tu dins.
Arxiu secret.
Esto es la leche, me llevan loco. Aquí, este tío ha tenido que hacer maniobra de evasión. Para no pegarse la hostia, yo qué sé. Por aquí, a un tío lo han seguido desde aquí arriba hasta aquí abajo. Pero montones.
Dice que
le están viendo blancos primarios. Se me ha quejado este de Italia, el Transmeridian. Este...
Un Liberia que iba de Menorca, ahora apuntaré más.
No, no, el Liberia no, el Liberia no lo he visto.
Este.
Arxiu secret.
TAE 297, Barcelona.
He recibido para TAE 297, afirmativo, recibimos una señal en 121.5, pero es, no se puede identificar.
TAE 297, recibido, gracias, Barcelona. Britannia 709,
afirmativo, pero es completamente, no se puede identificar esa llamada.
Britannia 709, bravo.
Es que es una maleta, lo que suena.
Barcelona, TAE 297.
TAE 297, dígame.
Confirma usted, tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas.
297, negativo, no hay tráfico notificado.
Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura.
A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora.
Afirmativo.
TAE 297, recibido, gracias.
Cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico.
297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante.
Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí.
Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire?
El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26.
TAE 297, recibido, gracias.
Perdona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección?
Afirmativo, no tenemos canales más cerca. Perdona, TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing.
TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenía ningún tráfico notificado.
Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más.
297, recibida. Britannia 709, Bravo Ripley, flight level 350.
709, Bravo, reach flight level 350.
Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia.
TAE 297, recibida.
709, Bravo, leaving flight level 280, flight level 350.
709, Bravo, roger. TAE 297, pase a frecuencia 13365.
3365, TAE 297.
TAE 297, Barcelona.
Penalte para TAE 297.
297, ¿desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa?
Usted ahora mismo estoy ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia.
De acuerdo, ¿desea que llamemos a algún interceptor de la defensa?
Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros.
De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo.
En color 90 me voy al borde de Valencia.
Recibido, nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico.
De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 de nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente.
De acuerdo.
Rumbo Valencia ahora, TAE 297.
Recibido.
Barcelona, TAE 297.
Adelante.
Me quiero tomar tierra en Valencia, no me gusta continuar con ese tráfico que me está siguiendo.
Recibido. Inicialmente descienda a nivel 250.
Ok, librando 290 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media milla.
Recibido.
Oye, TAE, ¿a qué distancia está de Valencia?
65 millas.
¿35?
6 de 5, 6, 4 ahora.
Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espantas y no vemos nada.
Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son todas las rojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda, hacia unas 5 o 6 millas y luego nos está siguiendo, vamos. Son todas las rojas, cada tengo debajo y nos sigue.
Está, estos 97 estamos en contacto con Defensa y ahora nos informarán de cualquier anomalía que puedan ver en sus pantallas.
Recibido, muchas gracias. Estamos autorizados cumpliendo los 5 en inicial.
Correcto, le aviso para más Defensa. ¿Cuánto quiere inicialmente? 297 puede continuar a 150 a su discreción.
250 a nuestra discreción y ahora estamos ligando a 270.
Oye, ten cuidado que no invada en Valencia.
Oye, ¿dónde está el Yulimar 801?
El 801 en Víctor 1.
Oye, otra cosa, el KS está conmigo, ¿tú lo ves en el radar ahora?
Sí, sí, ¿qué quiere? Está, mira, está a 20, 19 millas de Valencia,
sí.
En el radial 120, 125.
Oye, ¿el puntito ese que le sigue lo ves en el radar o no?
No, 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 es imposible, no lo hemos podido ver.
A simple vista sí que se ha visto un poquito aquí con los prismáticos, sí. ¿Y Barça?
Oye, ¿qué pasa con el TAE?
El TAE está perdiendo combustible aquí en la baliza y ya se quedará aquí de momento.
¿Y le continúa el objeto detrás?
Exactamente a las 22:22 dejó de perseguirlo, o sea, prácticamente sobre la baliza de Valencia.
Vale, gracias.
Nosotros hemos chequeado con el radar militar de Pegaso.
Sí.
Y parece ser que sí, que Pegaso confirmó que a 9.000 pies, a unas 30 millas de Valencia aproximadamente, se le aproximó, pero se le aproximó muchísimo.
Sí, no, si lo llevaba todo el rato, o sea, el tío iba Ibiza, Alicante,
sí.
Y o sea, veía dos luces todo el rato, a media milla, muy cerca, que viene de cara, que va de culo, que tal, ¿no?
Yo me asomé la terraza con los prismáticos y sí que vi el puntito, sí, que le subía y le bajaba por la parte
sí,
de
sí, pues el piloto, ya te digo, para que el piloto se haya ido, haya venido aquí a Valencia, es que la ha visto negra.
Negra, sí.
Dime.
Barça, ¿ves algo en el radar aproximadamente?
¡Ostras! ¡Más, más!
Sobre el NDB de Valencia, sobre el NDB de Valencia, aproximadamente a nivel 130, cosa así, hace 10 minutos que está parado el objeto ese no identificado, con luces verdes y rojas, lo estoy viendo desde aquí, desde la torre, perfectamente.
¿Lo estás viendo tú? Perfectamente.
Perfectamente.
¿Y es muy grande eso?
Pues sí, más que... da más destellos que lo de un avión normal.
¿Da más destellos que los de un avión normal y está en dónde exactamente?
Exactamente, aproximadamente, o sobre la baliza o la provocación de...
¿Sobre la baliza?
Sí, sobre la baliza de Valencia, o sea,
sobre la baliza de Valencia.
Aproximadamente el radial 130.
¿En el radial
130? Sí, y no sé, la prolongación no sé, puede ser 10 millas, 20, 30, 40, eso ya depende del efecto óptico.
Ah, sí, más o menos en las 10 o 20 millas, ¿no?
¿Lo está viendo?
No, nosotros ahora vamos a llamar ahí a Lamis,
sí.
A ver que si Pegaso me puede dar información.
O sea, está completamente parado, lleva 10 minutos ya parado. Mira, las luces verdes por arriba y las rojas por abajo.
Luces verdes por arriba y rojas
roja
por abajo.
El destello en el plano vertical.
Y es más grande una estrella, ¿no?
Es más grande que una estrella, sí.
¿Como cuánto? ¿Como una naranja o qué?
Pues no, no, como una estrella. Aproximadamente los destellos de un avión, pero más juntos. Estoy chequeando con Pegaso, él me dice, no te retires.
Vale.
Es posible, ahí parece un avión, pero no estoy seguro. 584.
584, usted lo tiene a la vista, ¿verdad?
Afirmativo.
Gracias.
Arxiu secret.
L'11 de novembre de 1979, la proximitat d'un objecte volador no identificat va obligar el pilot Javier Lerdo de Tejada, ara ja mort, a fer un aterratge d'emergència amb el seu caravel ple de turistes a l'aeroport valencià de Manises.
Aquest fet va donar peu que es parlés per primera vegada sobre els ovnis en el Parlament espanyol.
El 29 de setembre de 1980, el llavors diputat del grup mixt parlamentari de socialistes bascos, Enrique Mújica Herzog, va dirigir una demanda al govern perquè fos contestada en comissions sobre les circumstàncies d'aquell aterratge.
Els tres punts concrets que es van plantejar perquè contestés el govern eren...
Primer, quin tipus d'aparell o aparells van provocar el desviament del caravel de la companyia TAE, Transportes Aéreos Españoles, la nit de l'11 de novembre de 1979?
Segon, per què tres trànsits aèris d'origen desconegut van estar durant més de 4 hores dins l'espai aeri espanyol?
I tercer, quina classe d'aparells van obligar l'enlairament en alerta d'un Mirage F1 de la base de Los Llanos a Albacete?
La resposta del govern, via comissió de defensa, s'havia d'haver donat abans del 20 d'octubre de 1980, però ningú no va dir mai res.
El tema OVNI és secret militar.
Poc més d'un any després, arriba una confessió important del llavors president dels Estats Units, Ronald Reagan, referint-se al perill que impliquen els objectes voladors no identificats.
En resposta a una indicació que li havia fet a Reagan el president d'ICUFON, Xarxa Internacional d'Investigació i Anàlisi OVNI, En relació amb el perill potencial que suposaven les maniobres dels objectes voladors no identificats dins l'atmosfera terrestre, l'assessor militar en cap de la Casa Blanca i del Consell de Seguretat Nacional, que està presidit pel president dels Estats Units i està integrat pel secretari d'Estat, el secretari de Defensa, el president de la Junta de Caps d'Estat Major i el vicepresident nord-americà, li escriu el següent en una carta datada el 21 de novembre de 1981.
El president està perfectament assabentat del perill que vostè tan clarament documenta i fa tot el que està a les seves mans per restablir el marge de seguretat de la defensa nacional tan ràpidament i prudentment com li és possible.
Firmat Robert Schweitzer, general de divisió Exèrcit dels Estats Units.
El fenomen OVNI, doncs, d'alguna forma, i acabem de veure que això ho assegura una màxima autoritat en seguretat nacional dels Estats Units, afecta la seguretat de la defensa nacional.
A l'estat espanyol, cal recordar que la Junta de Caps d'Estat Major, presidida en aquell moment pel tinent general Ignacio Alfaro Arregui, va declarar el 25 de novembre de 1980 que el tema OVNI es considerava matèria reservada perquè podria afectar la defensa i la seguretat nacionals.
Exactament les mateixes paraules que els americans pronunciaven pel mateix problema.
I cal observar també que si el president Reagan feia tot el que estava a les seves mans, la qual cosa denota que hi ha alguna cosa que no ho està, a Espanya el comandant Jaime Aguilar Hornos va afirmar el 1979 que l'assumpte OVNI se'ns ha escapat de les mans.
Americans i espanyols utilitzen el mateix llenguatge per dir una cosa tan concreta com preocupant.
El tema dels objectes voladors no identificats s'escapa al seu control.
Aquesta és l'única raó per declarar-ho classificat, la qual cosa vol dir reservat, o sigui, secret.
Pressionats per determinats investigadors que s'acollien a la llei de llibertat d'informació nord-americana, les autoritats de la primera potència occidental van sentenciar la seva postura definitivament per la via judicial ara fa 9 anys.
La sentència definitiva d'aquest contenciós, feta pública el 8 de març de 1982, confirmava que l'Agència de Seguretat Nacional no estava obligada a fer públiques les informacions contingudes en 131 documents sobre objectes voladors no identificats que té al seu poder.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units invocava per aquesta decisió la Llei sobre Seguretat Nacional, al·legant que aquests documents són massa delicats i poden posar en perill la seguretat nacional.
Arxiu secret.
Quatre minuts per dos quarts d'una. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, on avui parlem dels objectes voladors no identificats. Per què són matèria reservada? Ho discutim amb en Joan Plana Crivillent, aquí a l'estudi 7. Joan, fa uns moments, quan va sentir l'informe, les raons per les quals era tractat com a secret el tema OVNI, vas moure el cap com no estan gaire d'acord amb el que diem. Quina altra raó hi ha?
Bé, jo tinc classificades diverses raons per la matèria reservada. Ara que tinc aquí, per exemple, un paper, no?, com les tinc apuntades, en tinc 8, n'hi ha 8, diguéssim.
Això aplicable a Espanya?
A Espanya. Llavors n'hi ha 3 que són les principals. La principal de totes és per evitar la difusió d'informacions que afecten a la seguretat i defensa nacionals. Amb això vull dir, doncs, per exemple, doncs, que es poden, això que surten de vegades avions de caça a perseguir ovnis, llavors amb això, si es donen a coneixement aquests informes, es veu com operen els avions, com funciona el sistema de defensa aèria.
No és per l'ovni en si, sinó per la informació col·lateral que es filtra.
Per la informació secundària de tipus de defensa, que llavors amb ells, com és natural, no els interessa, doncs, que es divulgui i ho pugui conèixer un altre país, diguem, enemic o hostil o el que pugui ser. Aquesta és la principal, Per una altra part que té molta raó en relació amb aquesta és la protecció de l'espai aeri. Clar, ells, la seva obligació és protegir l'espai aeri. No poden, doncs, que se'ls hi passegin per l'espai aeri, doncs, missils, avions, ovnis, aquestes coses, doncs.
Que no, clar, això que hagin demanat una entrada a l'espai aeri.
Ah, exacte. Doncs això és una altra raó. I la tercera, diguéssim, també principal, ve a raó de que l'any 76 i 78 hi van haver-hi dos generals que van donar uns documents oficials al periodista Juan José Benítez, i llavors, doncs, això els, diguem que els va molestar bastant, de que en plan personal, doncs, aquests generals donguessin aquesta informació a un periodista que ho va publicar, i llavors, doncs, classificant això com a matèria reservada, que no està ben dit això de matèria reservada, Si vols, després t'ho explico. Doncs, llavors, si ho declaren matèria reservada o classificada, ja, ja és secret. I no hi poden haver-hi noves filtracions per part de militars, ciutadans civils que no estan autoritzats a conèixer aquestes informacions.
De totes formes, una mica ingenus.
Sí.
El o els generals coneixent en Juanjo Benítez.
Sí, no, esclar. Si una persona li dona uns documents a un periodista, ja sap el que es exposa, no? De que es publica aquesta informació. Si això és lògic, jo comprenc amb aquest aspecte, el comprenc perfectament el Benítez, que ho publiqués.
Només et dediques a Espanya o també a altres països?
Conec, tinc informacions d'altres països i conec, doncs, més o menys el que fan els altres governs i les forces militars, però clar, més que tot em dedico aquí perquè és el que tinc més a la vora i es pot investigar més personalment que no pas l'altre.
Depenen dels americans els caps de la intel·ligència espanyola?
No, no, que tenen molta relació amb ells, sí, però de dependre, no. No, no, no.
A Argentina, per exemple, l'exèrcit col·labora amb els investigadors OVNI. A Uruguai va haver una època també.
Jo també, sí.
A Itàlia també.
També. A Bèlgica l'any passat també.
També, exactament, sí. Sí, sí. Això denota que el tema és tractat de diferent forma segons els diferents governs o països?
Sí, jo crec que sí, però també es té de veure, doncs, quan un govern veu que hi ha algun centre o alguna associació que d'investigació d'aquests temes que és prou seriosa i fiable, com per poder col·laborar amb ella, que no són sensacionalistes ni coses d'aquestes. Quan veuen que investiguen en plan seriós, científic i objectiu el tema, llavors arriben a col·laborar.
Diguem-ne, si és una organització paragovernamental. Sí, suposo que no solament donen informació, sinó que també volen informació a canvi.
Jo podria parlar d'aquí. I no és que en demanin ni vulguin. Si els hi dones alguna cosa, ho accepten. Però no és que demanin res, almenys aquí.
Dos quarts d'una.
El problema OVNI accedeix al nivell de les responsabilitats individuals del Departament d'Intel·ligència Científica de la CIA i és de tal importància que mereix la competència i l'acció del Consell de Seguretat Nacional.
Aquest paràgraf figura en un memoràndum interior de la CIA dirigit al director d'aquesta agència i firmat per Marshall Chandwell, director adjunt del Departament d'Intel·ligència Científica, amb data de l'11 de setembre de 1952, fa gairebé 40 anys.
La CIA es va crear l'any 1947 i ja del setembre d'aquest any data el primer informe sobre objectes volants no identificats que recullen els seus arxius, d'acord amb la documentació que va poder recollir l'any 1979 la revista Mundo Desconocido. Es tracta d'un informe sobre fenòmens lluminosos inusuals observats a Tashkent, a l'Uzbekistan, a la Unió Soviètica.
Des de l'any mateix de la seva creació, doncs, l'Agència d'Intel·ligència Americana recopila informació sobre el fenomen OVNI.
Paral·lelament, al llarg d'aquests 40 anys, les fonts oficials han repetit a l'opinió pública que els ovnis no existeixen, que són fantasies, que s'han d'esborrar de la ment perquè és ridícul donar crèdit a la seva existència.
Però per molt que se'ls digués que era ridícul, la gent seguia veient ovnis. Així va néixer, perquè les explicacions no encaixaven amb la realitat, el mite de l'arxiu de la CIA, ja que perquè se li negués a la gent el que estava veient amb els seus propis ulls, es devia tractar d'una cosa que estava rebent un tractament extremadament secret.
Per tant, ningú devia estar més al corrent que la CIA del que s'estava forjant. El fenomen OVNI va arribar a ser així una qüestió que ha originat recel, acusacions i controvèrsies constants durant els últims 40 anys.
Què sabia la CIA sobre els OVNIs? Què ens diu i què ens està ocultant?
Dos quarts d'una i tres minuts i lluna plena. Si voleu preguntar directament a en Joan Plana Crivillent sobre el tema d'avui, per què són matèria reservada o matèria secreta els objectes volants no identificats, podeu trucar al 201-7474, 201-7474, amb el prefix 93 si truqueu de fora de les comarques de Barcelona. Si truqueu de la Catalunya Nord, recordeu el prefix 19-34-3. Les franqueses, hola.
Hola, buenas noches, Andrés.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo te llamas?
Juan.
Juan, dígame.
Mira, yo quería hacer una pregunta a tu invitado.
Uh-huh.
Y es el
vuestro saber... invitado.
Exacto, gracias. El por qué el gobierno de los Estados Unidos ha dejado que algo como el informe Matrix se ha filtrado y tenga resonancia en la calle.
Muy bien, ¿no me has dicho?
Bueno, aparte también preguntarle qué opinión le merecen los llamados hombres de negro.
Muy bien.
Ya está, nada más.
Gracias, Juan. Fins ara. Rubí, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Hola, Enric.
Enric, digue'm.
Aviam, un parell de preguntes volia fer.
Uh-huh.
Una, he llegit per ahí que el Jimmy Carter, quan era governador, doncs es va confessar doncs un creient o un investigador del fenomen OVNI. Tot va fer arribar a la presidència com començar-ho a desmentir d'una manera subtil primer i després categòrica. Volia saber què n'hi ha de tot això del Jimmy Carter. Després una altra.
Sí.
També va sortir un informe que la gent relacionada tant amb la CIA com amb la NASA que desvetllés algun dels secrets tenia unes multes de entre 10.000 i 50.000 dòlars a part d'altres mesures com fer-te desaparèixer del mapa. Si això realment és així, clar, molt fàcil entendre que ningú parlaria. Són aquestes dues preguntes.
Molt bé. Gràcies, Enric.
A vosaltres.
Fins ara.
Adéu.
Santpedor, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Josep.
Josep, digue'm.
Goita, era per
Goito.
Fer un comentari, tant amb tu com amb l'invitat que tens avui, sobre un fet que va ocórrer, jo exactament ara no sabria recordar més. Sé que devia ser entre finals del 74 i primers del 75. Va tenir molt ressò la premsa perquè es va dir que havia sigut doncs un globus sonda francès que havia explotat l'estratosfera, l'atmosfera, que precisament va ser un efecte que es va veure a tot Catalunya, quasi bé, i molta part de l'Aragó, que va quedar el cel completament vermell, com doncs, inclús doncs, feia una impressió d'una escena apocalíptica. Va tenir molt ressò la premsa.
Sí.
I jo en aquella època estava fent el servei militar precisament a la base hispano-americana de Saragossa. I em va causar molta sorpresa el fet de que doncs, oficialment es digués que havia sigut el que t'he comentat abans, quan jo personalment, perquè a més aquell dia estava de guàrdia, vaig veure sortir els fantons americans, però bueno, amb unes velocitats i es va armar un sidral allà de por, no? Jo voldria, no sé si aquí ara doncs, amb el company que avui, si em poguéssiu aclarar realment si ell sap alguna cosa més sobre això.
Molt bé.
Perquè el que realment doncs, jo vaig veure és doncs, que la base es va donar l'alerta.
Sí, sí, sí. Es va dir que havia sigut un míssil francès.
Sí, un globus sonda que havia explotat a l'estratosfera. Jo recordo diaris de l'època, no? Però jo realment vaig veure una altra cosa.
Molt bé. Josep, moltes gràcies pel testimoni.
Gràcies a tu.
A tu.
Bona nit.
Bona nit. Igualada, hola. Hola, qui ets?
Soc Teresa d'Igualada.
Teresa, digue'm.
Jo només trucava per dir-vos que el 25 de juliol, a dalt del Bàltic, a Polònia, van passar uns avions militars molt a propet d'allà on érem, i després, com durant mitja hora, van estar apareixent uns llums, amunt, avall, cap a la dreta, cap a l'esquerra, i llavors van baixar com si caiguessin de cop, i van com si anessin cap al mar. I llavors només per si sabia... tenir alguna informació sobre això, no?
El 25 de juliol?
El 25 de juliol.
Ara d'aquest any?
Sí, sí, d'aquest any, d'aquest estiu.
Molt bé. Després t'ho dirà en Joan, si és que té coneixement.
D'acord.
Gràcies, Teresa.
De res, bona nit.
Vila Piscina, hola.
Hola,
bona nit. Hola, com et dius? Com?
Ignasi. Mira, volia fer una pregunta al nostre invitat. I és que a veure si podria parlar per sobre, una mica per sobre, de l'Efore Matrix. Així, per sobre, és que he sentit molt parlar i encara no sé què és.
Molt bé.
D'acord?
D'acord, només això?
Sí, només això.
Gràcies, Ignasi. Adéu. Fins ara. Adéu. Platja d'Aro, bona nit.
Hola, buenas noches.
Hola, aquí, ¿cómo te llamas?
Francisco.
Francisco.
Sí, que acaba de decir, bueno, hace un rato que... aquí en España que no sé que era todo confidencial. Y acabo de leer, bueno, aquí buscando en revistas del momento, sí, el número uno del año cero, que no sé ni de qué mes es, pues pone Los avistamientos de ovnis fueron clasificados como materia reservada a cuenta de jefes de Estado Mayor y almacenados en la sección de seguridad de vuelo y del mando aéreo de combate.
Uh-huh.
El gobierno parece decidido a levantar en las próximas semanas el secreto que pesa sobre los informes ovnis recogidos por el ejército español, según informaciones del Ministerio de Defensa.
Uh-huh.
Que hay de verdad y que hay de mentira en esto.
Vale.
Y aparte, si nos molestia, bueno, que quería preguntar también si sabe algo sobre el informe Matrix.
Uh-huh.
Que yo hablé con una señora de esto de ovnis y tal, y me dijo que era mentira.
Uh-huh.
Yo no sé si será verdad o mentira, también quiero saber algo.
De acuerdo.
Y luego, hace 2 años, en época de Navidades, pues vi algo raro en el cielo.
Uh-huh.
En una autopista que iba camino a Barcelona. Uh-huh. Quería saber también si hay algo, si sabe algo.
¿Quién autopista? ¿Desde cuándo?
Es que yo no me conozco muy bien esto. Íbamos de Playa de Aro.
Uh-huh.
A Barcelona.
Ah, de acuerdo, de acuerdo. Uh-huh.
Bueno.
Gracias, Francisco.
De acuerdo.
Fins ara. Adéu, bona nit.
Arxiu secret. Pilots i controladors aeris afirmen que han vist i que veuen volar sobre Catalunya, sobre Espanya i sobre la resta de països del món coses que no coneixen. Objectes no identificats. Coses que oficialment ningú no vol reconèixer que existeixen, però que els nostres controladors són incapaços de controlar i els pilots es veuen obligats a esquivar-los per no xocar-hi.
Una cosa semblant va succeir ara fa 10 anys a Barcelona. Entre 9:45 i les 9 del vespre del 9 de setembre de 1978 es van viure instants de desconcert al Centre de Control Aeri de Barcelona. 4 avions comercials, un espanyol, un suís, un italià i un anglès, van comunicar que veien llums no identificades a les seves rutes de vol. Un dels aparells es va veure obligat a desviar bruscament el rumb per evitar xocar amb una d'aquestes llums. Les pantalles del radar secundari del centre de control, lògicament, no van captar res. Els controladors no tenien prou elements de judici i, per tant, no podien donar cap consell vàlid als pilots que eren en vol. El radar primari de Torrejón de Ardoz va captar 4 pistes de blancs no identificats. Però de què servia captar-los a la pantalla quan no se sabia què eren ni què pretenien?
Possiblement, el cas més espectacular que es va donar a l'espai aeri espanyol per la seva transcendència a l'opinió pública va ser el protagonitzat pel pilot comercial, el comandant Javier Lerdo de Tejada, que la nit del 11 de novembre de 1979 es va veure obligat a aterrar amb el seu caravel de la companyia TAE, Transports Aeris Espanyols, a l'aeroport de Manises quan es dirigia en vol directe de Palma de Mallorca a les Palmes de Gran Canària.
Quan encara volava per damunt del Mediterrani, es va veure assetjat per un objecte volant no identificat que el va perseguir i se li va costar tant que el pilot, amb 15 anys d'experiència i més de 8.000 hores de vol, no es va atrevir a continuar volant i va preferir aterrar amb els seus 109 passatgers a bord a l'aeroport més proper, el de València.
Un cop l'avió a terra, 3 objectes volants no identificats van continuar damunt la vertical de les instal·lacions de Manises durant més de 2 hores. Més de 40 testimonis van observar les 3 llums. Entre ells, el mateix director de l'aeroport de València, l'enginyer aeronàutic Miquel Morlán.
Un caça de la base de Los Llanos, a Albacete, va sortir en missió d'interceptació. El que va viure té punts en comú amb el que havien viscut els pilots dels caces, que també van sortir 3 anys abans en missió d'interceptació dels ovnis que orbitaven en el cel de Teheran.
2 dies després de l'incident de Manises, entre les 5 i les 6 de la matinada del dimecres 14 de novembre de 1979, un objecte no identificat va enviar a la pantalla del radar secundari un codi desconegut per damunt d'un immens triangle format per les verticals de Saragossa, Palma i Albacete. El codi es va fer visible a cadascun d'aquests punts solament una vegada, amb intervals entre els esmentats punts d'aparició d'uns 5 minuts. El misteriós objecte va ser captat a les pantalles del Centre de Control de Vols de Barcelona, el qual també va sol·licitar detalls al control de la defensa, Pegaso, que igualment havia captat el codi desconegut.
Un dels primers casos publicats i que ràpidament es va constituir en un dels clàssics de la literatura especialitzada és el que va relatar Kenneth Arnold, l'home que va batejar els ovnis com a plats voladors.
L'home de negocis nord-americà Kenneth Arnold volava a les dues del migdia del 24 de juny, al solstici d'estiu de l'any 1947, amb la seva avioneta particular de Chehalis a Yakima, a l'estat de Washington. Quan volava a una altura de 2.800 metres i en una atmosfera neta i transparent, va veure una successió d'espornejos cap al nord de la muntanya de Rainier. Fixant-s'hi més, va veure a la seva esquerra una filera de nou objectes brillants que semblaven metàl·lics i que evolucionaven per damunt de la muntanya nevada. Els va descriure de forma discoidal i semblaven dos plats ajuntats per la seva part còncava.
Mig any més tard, a primeres hores de la tarda del 7 de gener de 1948, centenars de persones van observar la presència d'un gran objecte rodó i lluent al cel de Madisonville, a Kentucky. L'objecte desconegut es dirigia cap a Fort Knox, on estan dipositades les reserves d'or dels Estats Units. Tres caces F-51, comandats pel capità Thomas Mantell, van acostar-se a l'objecte. Mantell, as de l'aviació nord-americana amb un destacat full de serveis a la Segona Guerra Mundial, va comunicar per ràdio a la torre de control.
He vist l'objecte. El tinc damunt el cap. Miraré d'acostar-m'hi per veure'l bé. Ara el tinc davant meu. Sembla metàl·lic, és enorme. Ara puja i va tan ràpid com jo. Pujaré fins a 6.000 metres. Si no el puc atrapar, abandonaré la persecució.
Els altres dos pilots de combat van comunicar que l'objecte encara continuava per sobre d'ells i que havien arribat ja al seu sostre de 6.000 metres. Després van afegir que l'objecte havia desaparegut entre els núvols a una velocitat espantosa. El capità Mantell va continuar la persecució tot sol. Poc després, el seu cadàver va aparèixer a prop de les restes del seu F-51 desintegrat en ple vol. Va ser la primera víctima mortal relacionada amb un cas ovni.
D'aleshores ençà, una nombrosa llista de pilots i aviadors d'arreu del món s'han trobat amb ells en acte de servei, mentre exercien la seva professió.
Tres quarts d'una a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem dels objectes voladors no identificats i preguntem per què són matèria secreta. Ho fem amb en Joan Plana, que tot seguit respondrà les preguntes que li heu fet fins ara. En Juan de les Franqueses pregunta com és possible que als Estats Units se'ls hagi filtrat l'informe Matrix cap a l'exterior.
És que per mi no s'ha filtrat pas aquest informe. Hi ha hagut tres preguntes sobre el tema de Matrix. Jo explicaré molt per sobre perquè el conec, però tampoc no molt a fons. Però tinc les informacions que tinc, doncs, donen a coneixement doncs, que això és completament fals, tota aquesta informació. Són unes informacions, jo qualificaria i tot d'histèriques, per part de la gent que ho ha donat a conèixer. Més o menys venen a dir doncs, que hi ha uns extraterrestres que tenen contacte amb els Estats Units, amb el govern i els militars, tenen unes bases secretes a sota el desert, i allà fan experiments amb cossos humans.
Han fet un pacte
amb els americans. Han fet un pacte amb els americans i tenen cossos humans allà sencers, a trossets, o sigui, unes barbaritats, parlant clar, que això doncs és completament... Això és una persona doncs, que ho hagi divulgat doncs, que no hi toca, parlant clar.
O pensa que tots els altres són idiotes.
Exacte. Mm. Llavors, doncs, això és la contestació a les tres preguntes ja de
Perquè Matrix. Perquè és més espectacular, vull dir. El pacte és que els americans cedeixen individus aquestes. Americans que facin
bases...
experiments amb ells a canvi de tecnologia punta extraterrestre.
Exacte, que encara no l'han vista, però vaja. O sigui, i llavors, doncs, tot això, clar, no es pot haver filtrat del govern, diguéssim, a la gent, perquè això són barbaritats que no tenen ni caps ni peus, o sigui que...
També et preguntava el Juan què són els homes de negre.
Els homes de negre, que últimament, diguéssim, no se'n parla gaire, però als anys 60 i 70 se'n parlava una mica, venen a ser doncs, uns senyors vestits de negre, per això tenen aquest nom, que es presentaven a casa de les persones que havien vist ovnis o d'alguns dels investigadors d'ovnis, i els hi deien doncs, que el tema aquest que estaven investigant o havien vist alguna cosa, doncs que no en parlessin, deixessin el tema, perquè si no els hi podien passar coses. I llavors doncs, la gent doncs, parlava doncs, que si els homes de negre aquests doncs, si eren dels serveis d'intel·ligència del país, no? del país que fos, perquè sí, sí. Segons diuen se n'han vist uns quants països.
En Enric de Rubí pregunta si és cert que en Jimmy Carter, abans de ser president, abogava per l'existència dels objectes volants no identificats, tinc entès que va veure un i tot, i que un cop ja elegit president, doncs, va negar el fenomen.
Bé, el del Carter em sembla recordar que era l'any 69. Ell va omplir un informe del NICA, pensant doncs, que havia vist un ovni, que després, un cop investigat, em sembla que era el planeta Venus. I llavors, sí, quan ell, mentre feia la campanya per a l'elecció de president, va dir que si ell arribava president, doncs donaria coneixement públic doncs, tota la informació secreta dels ovnis. Un cop va ser president, li va encarregar a la NASA que investigués el tema i donés a coneixement públic les informacions, i la NASA va dir que allò tenia tan poca importància que no valia la pena ni dedicar-s'hi, i aquí es va acabar la cosa. Llavors em sembla que també ha preguntat sobre la CIA i la NASA.
Exacte.
Sobre si divulgaven informació, multes i coses d'aquestes. Sí, més o menys hi ha alguna cosa d'això. Hi ha unes... Més que la CIA i la NASA, les forces armades americanes, hi havia uns còdics i unes normes d'ells que segons posen allà, doncs sí, una multa de $10,000 i hasta 10 anys de presó si algú divulgava alguna informació ovni que tingués coneixement treta de, diguéssim, dels arxius governamentals. No sé si mai ho han posat en pràctica, això. Això existeix. Jo tinc un document de la NASA, precisament, que no posa res de tot això de multes, i... però en allà informa doncs, a tots els funcionaris de la NASA de que en cas, o des del primer astronauta fins a l'últim treballador de la NASA, de que en cas de veure objectes no identificats, que ho notifiqui una base aèria que hi ha allà mateix a les instal·lacions de la NASA. O sigui, algú hi haurà.
En Josep de Sant Pedor pregunta pel famós fenomen de l'any 74-75, diu ell, recordar?
Sí, jo crec quasi...
Una gran estela que es va veure.
Exacte,
sobre
jo estic quasi segur que era el fenomen de l'any del 12 de juny de l'any 74. Es va veure tot Catalunya, Aragó, i això era un coet francès d'investigació atmosfèrica. O sigui, els acostumen a tirar a l'hora que es pon el sol i exploten a l'atmosfera. Porten uns productes químics que en contacte amb l'aire doncs produeixen unes esteles de colors al moure's amb les corrents del vent, que és això el que precisament serveixen per estudiar les corrents, al fer la reacció amb els productes químics amb l'aire, doncs llavors es belluguen, fan les esteles aquestes. Això era un coet. Ara, el que ha explicat dels fantoms de la base aèria de Saragossa, pot ser possible de que per raó de veure allò doncs algun dels cafassos de Saragossa fes sortir algun avió. Jo sé que sembla que en aquest cas precisament doncs van sortir avions de Saragossa a veure què era. I podia ser aquest mateix, ara no estic segur si era aquest mateix cas o un altre similar.
Això vol dir que no estan coordinades les defenses espanyola i francesa, per exemple?
No. Ara, últimament, més, perquè ja tenen un parell o tres d'estacions de radar que les tenen connectades. Però això, estic parlant de l'any 80 i pico, de fa 4 o 5 anys fins ara. Als anys 70, no.
La Teresa d'Igualada explica que estan a Polònia el 25 de juliol passat, van veure uns avions militars i unes llums evolucionant per allà. Si sabies alguna cosa d'un cas ovni?
No, la veritat no, és molt recent. Potser d'aquí un temps en puc tenir coneixement a través d'alguna revista d'aquestes estrangeres que m'arriben. Sembla curiós, seria interessant doncs averiguar alguna cosa més al respecte, encara que Polònia cau molt lluny, però de moment no en serà més.
En Francisco, bueno, hi ha una trucada també que d'en Ignasi.
Sí, que parlava del Matrix, que ja m'ha explicat més o menys abans.
En Francisco de Platja d'Aro diu que a Espanya hem dit aquí que és confidencial el tema OVNI, que ell va llegir a la revista Año Cero.
Exacte.
Que el govern aviat aixecarà el secret militar dels OVNIs.
Bé, jo amb això tindria... Ell ha explicat doncs, que l'any 79 la Junta de Caps d'Estat Major doncs, que va classificar el tema. Jo podria fer una mica d'història respecte a això, que és petiteta. Tothom creu que el tema dels ovnis es va classificar l'any 79. El 3 de març del 79 la Junta de Caps d'Estat Major va declarar el tema ovni com a matèria reservada. Però això no és exacte. Això no és exacte. L'any 68, a l'Estat Major de l'Aire, ja va fer unes normes per investigar el tema OVNI, l'any 68, al desembre. I en aquestes normes hi havia la classificació del tema com a confidencial. Per això, a més, ho classificava, diguéssim, l'Exèrcit de l'Aire, el Ministeri de l'Aire, que era llavors. Això va continuar confidencial fins l'any 79, però només per part de l'exèrcit de l'aire. L'any 79, llavors van ser tota la Junta, totes les forces armades, diguéssim, que ho van classificar com a matèria reservada confidencial. Va seguir confidencial. El que passa que, clar, és molt diferent que ho classifiqui un sol cos militar que tots a la vegada. Encara que sembli el mateix, augmenta de categoria.
Sí, sí.
La desclassificació del tema que parlava la revista Año Cero. Amb això podria dir alguna cosa?
Mea culpa?
De moment no estic autoritzat a encara enronar sobre aquests temes, però puc dir que tot pot ser possible dintre un temps. És difícil, però podria ser possible. Es necessiten fer uns passos una mica complicats, tenir paciència, i tot això s'està fent. I se suposa, doncs, que un dia o altre hi arribarem, que es desclassifiqui el tema OVNI i pugui ser tota aquesta informació lliurada al coneixement públic.
I quina garantia hi ha, si algun dia es desclassifica, de que la documentació que facilitin sigui tota la informació que tinguin?
Bé, en aquest punt es pot pensar, doncs, que clar, que no puguin facilitar tota la informació i que en donguin una part, doncs, que sigui la menys interessant, no?
Com van fer els americans.
Exacte, això ens hi tindrem d'arriesgar. No s'hi pot fer res.
Mai arribem a saber.
Jo, per exemple, doncs, sé que ja tenen almenys un parell d'arxius del tema OVNI a l'exèrcit de l'aire. Llavors, n'hi ha un que crec jo que és el menys important, que, però és el que té més informació, que és el de la secció, perquè clar, ara han canviat les coses. Fins ara era la secció de seguretat de vol la que se cuidava del tema OVNI, però des de, això és una primícia, el que et dic ara, des del juliol d'aquest mateix any ha tornat a passar la secció de l'espai aeri. Abans la secció de seguretat de vol era un negociat de la secció d'espai aeri i la van convertir en una secció ja sencera, però ara per qüestions de personal, que hi ha poca gent i pocs calés, doncs ho han tornat a passar a fer un negociat de la secció d'espai aeri i ha tornat a passar aquí. No, què és això?
Quins departaments més investiguen objectes volants no identificats? Vull dir, fora del Ministeri o del quarteller de...
És que investigar i investigar tampoc no investiguen. Això es té de dir.
Recopilant.
En recopilen informacions. La Guàrdia Civil, per exemple. La Guàrdia Civil... aquí a Espanya els que tenen, diguéssim, uns arxius sobre el tema OVNI és l'Exèrcit de l'Aire i la Guàrdia Civil. I prou.
La Guàrdia Civil ho recopila tot. Per tant,
la Guàrdia Civil ho recopila tot des de fa molts anys. Nosaltres tenim coneixement d'informes des de l'any 53. O sigui que fa molts anys d'això.
Però només d'aterratges o de...
No.
O gent que veu coses i ho notifica.
Ells tenen casos vistos per Guàrdia Civil els mateixos, per persones que han anat a denunciar els casos a la Guàrdia Civil, o per casos que la Guàrdia Civil ha tingut coneixement i els hi ha semblat prou interessant com per anar-hi a investigar i a parlar amb les persones aquelles. Però no tenen tanta cosa com semblava, tampoc. Nosaltres hem estat fent investigacions i tenen informació, però no tanta com sembla, tampoc. Moltes coses no les tenen. Hi ha casos bastant interessants i importants que han sortit a la premsa durant molts anys i que ells no els tenen.
I la Marina? Té informació?
La Marina. La Marina és un dels cossos més tancats respecte a la informació OVNI. Es pot dir que si els hi preguntes qualsevol cosa respecte al tema, doncs no contesten. O sigui, moltes altres cossos militars, doncs, et responen bé, malament. Oi? En lloc de dir sí, tenim alguna cosa o no tenim res respecte a lo que vostè em pregunta.
Ho tenim però no t'ho volem donar.
Exactament. Però és que la Marina ja, de principi, el 99% de cartes o trucades o el que els hi preguntis és que no et contesten. Sí, ja comencen per aquí, no contestant. No sabem per quina raó tenen aquesta actitud tan tancada, però és així.
Un cop més, en Francisco pregunta també per l'informe Mètrix, ja està contestat. I
llavors les llums de l'autopista.
Sí, de fa uns 2 anys, pel Nadal, que tornava al Platja d'Aro cap a Barcelona.
Jo m'imagino que eren les llums que hi ha dalt del Montseny, d'una base militar de comunicacions, que hi ha una estació de comunicacions militar, i això ja ha produït diversos casos que he investigat alguns, i aquelles llums són molt potents, i això és un tipus així allargat o rodó, es veu, depèn de la distància, es veu d'una manera o una altra, i ha confós a molta gent, això. I són les llums del Montseny.
Estàs en plena activitat investigant el que investiguen les fonts oficials?
Sí. Porto 3 anys a un ritme, es podria dir, trepidant. Des de l'estiu del 88 fins ara, sense parar.
Tu sol o amb equip?
Amb equip.
Equip gran o petit?
Petit.
Equip català o extracatalà?
Hi ha de tot.
De tot. Quantes vegades vas a Madrid al mes?
Al mes? Jo cap.
Cap. I l'altre?
Algunes.
Està bé. Estem en contacte amb altres investigadors, altres països,
esclar.
Que fan la mateixa tasca en el seu país?
Sí, però no, no molt, perquè ens dediquem més que tot doncs, a el que es fan aquí. I de fora sí, rebem informacions, per exemple, com el que va passar a Bèlgica doncs, aquest últim any i mig, diguéssim, o dos. Però no... Més que tot ens dediquem a l'aquí.
Arriba el boletí de notícies de la una. Continuem d'aquí uns 6 minuts. Fins ara. Continuem a l'arxiu secret parlant dels objectes voladors no identificats i de per què a la gent no se li diu el que són. Ho fem avui amb en Joan Plana Cribillent, màxim especialista català amb aquesta temàtica. No viatja molt a Madrid, però hi ha gent que treballa amb ell que s'hi fa. S'ha de viatjar a Madrid per averiguar coses sobre els objectes volants no identificats a l'estat espanyol o es pot fer molta tasca aquí a Catalunya?
Es pot fer moltes coses des d'aquí, però si vas a Madrid també dona bons resultats.
Què fan a Madrid?
Respecte a què?
Als objectes volants no identificats. A part d'enviar caces d'interceptació, un cop enviats els caces i tornats, quin procés es segueix amb un incident ovni?
Bé, fins fa uns anys amb els incidents ovni doncs, hi havia, quan era prou important el cas, es nombrava un jutge instructor que era que investigava el que havia passat. Però llavors aquest senyor doncs, feia un informe amb els testimonis de que ho havien vist, recollia altres informacions, tant militars com no. Es feia un informe que passava a la regió aèria i a la regió aèria s'enviava a l'estat major de l'aire on s'arxiven els casos, no? Però això és el que deia ara, això va passar fins fa uns anys. A principis dels 80 es pot dir que des de llavors quasi no hi ha investigacions. La legislació actual ja no els deixa, diguéssim, nombrar jutges instructors per investigar casos, a no ser que el cas succeeixi a dintre de l'àmbit militar, que llavors poden intervenir. Si no succeeix una observació, doncs, diguéssim, que ells intervinguin directament, perquè passi dintre un quartel, perquè surti un avió militar a perseguir l'OVNI, llavors ja no investiguen. Actualment hi ha un nivell d'investigació, podríem dir, baixíssim.
I la investigació, quan es fa, a què es redueix? A preguntar els testimonis?
Sí, es pot dir que sí.
Informació.
Es pot dir que només a recollir les declaracions dels testimonis, a buscar alguna altra informació, per exemple, estacions de radar militars, veiem si en el lloc on diuen que han vist alguna cosa, doncs havien detectat algun objecte, però són unes investigacions molt superficials.
Però no s'avalua després el material rebut o recopilat. Si no es fa un estudi d'aquest, pot ser...
No. Si no el mateix jutge instructor del cas no fa les seves hipòtesis del que podia ser l'informe, més endavant, allà on diguéssim hi ha l'arxiu del tema, on hi ha els expedients o els informes, no s'acostuma a fer quasi res.
S'envia còpia de les informacions als Estats Units?
Que sàpiga jo, no.
Preguntant d'una altra forma. Hi ha persones al servei dels Estats Units que envien informació als Estats Units dels casos que hi ha aquí?
Suposo que sí. I això jo he dit abans que no, perquè els informes aquests, doncs els americans, diguéssim, no hi tenen res a veure. Ara, El que sí tenen alguna cosa a veure, per exemple, amb els radars militars d'aquí. Hi ha un destacament nord-americà en la central de Madrid, el centre d'operacions de combat, i aquests americans doncs també veuen tot el que surten els radars espanyols. Estan allà. O sigui, si ells detecten alguna cosa estrany, suposo que prendran nota i depèn del que faci aquell objecte, doncs a la millor sí que ho comuniquen als Estats Units.
T'ho dic perquè, per exemple, el cas que hem comentat abans de l'11 de novembre del 79 a Manises, en l'avió de la TAE, jo em vaig entrar perquè un controlador em va avisar d'aquí del Prat mentre estava succeint l'incident, i al cap de mitja hora, encara una mitja hora, 25 minuts, em van trucar a casa des dels Estats Units, que ja coneixien el cas.
És possible. Podia ser... Ho veig molt ràpid, però és possible. Això vol dir, doncs, que mentre estan a Madrid...
Em van trucar d'una revista americana, de Rincoya.
Això vol dir que la cosa devia seguir una trajectòria des de Madrid, algun militar d'aquests que he dit, que devien informar als Estats Units directament.
Directament, sí.
I algú que hi havia allà, que tenia l'amic aquest, en aquesta revista, exacte, doncs li devia dir, i l'altre et va trucar.
Va trucar, sí.
O sigui, devia anar així la cosa.
Els altres estaments, vull dir, per exemple, l'exèrcit de terra, la Marina i Guàrdia Civil o Policia Nacional, han d'informar al quarter de l'aire quan és un fenomen ovni, l'incident que ells estan investigant?
La Marina i l'exèrcit de terra tenim coneixement de que de vegades, si hi ha casos importants, actualment, com tenen que hi ha quasi res, doncs no informen. Però abans, doncs, donaven una còpia, si feien algun informe, o deixaven investigar l'exèrcit de l'aire. O si ells feien alguna cosa, li donaven almenys una còpia, doncs, a l'exèrcit de l'aire. La Guàrdia Civil té per costum casos bastant importants a la comandància provincial, doncs donar una còpia a la regió aèrea, també. O sigui, que més o menys tot està interconnectat, perquè clar, l'exèrcit de l'aire doncs és el que centralitza la informació del tema ovni.
Si voleu fer més preguntes a en Joan Plana sobre el tema ovni en general i particularment sobre el secret que guarden sobre el tema les fonts oficials, podeu trucar al 201-7474, 201-7474, prefix 93, si toqueu de fora de les comarques de Barcelona.
Un dels factors importants per esbrinar l'autenticitat del fenomen ovni és indiscutiblement el de la qualitat del testimoni que diu haver-se trobat amb un aparell volant desconegut.
Professionals de vol altament qualificats per distingir un objecte volant conegut d'un altre de característiques desconegudes constitueixen, sens dubte, el grup de testimonis més fiable.
Quan un controlador de vol observa que a la pantalla del seu monitor de radar apareix un element no controlable, però que vola a l'atmosfera de forma intel·ligent, el seu testimoni és important.
Fa uns quants anys se'n va donar un cas al Centre de Control del Trànsit Aeri adscrit a l'aeroport de Barcelona, al Prat. De sobte, a la pantalla del radar secundari va aparèixer un codi desconegut. Cal explicar aquesta circumstància. Així com el radar primari envia un senyal que rebota l'objecte volant i torna, cosa que reflecteix sobre la pantalla del radar en forma de taca, el radar secundari rep el senyal en forma de codi prèviament adjudicat a l'avió que penetra el seu espai aeri de control. Doncs bé, un d'aquests codis va creuar la pantalla del radar secundari del Prat, havent partit de Palma de Mallorca, i va desaparèixer just sobre la vertical del centre de control esmentat. Però el codi no l'havia adjudicat ningú a cap avió. Era imaginari. El realment sorprenent és que la velocitat a què el senyal codificat va creuar la meitat de la pantalla era la real de l'objecte volant emissor, d'uns 12.000 km a l'hora, amb la qual cosa l'objecte no podia ser d'origen humà, però bé que emetia un senyal codificat intel·ligentment.
Tornant a l'aspecte general del tema d'avui, en l'estat actual de les coses, la millor prova, la que elimina tota confusió voluntària o no, és la detecció mitjançant el radar. En el cas del radar primari, però, cal tenir en compte, per no confondre l'objecte amb un ovni, el fenomen dels ecos paràsits. La ionosfera, part de l'atmosfera terrestre ionitzada, és a dir, que s'ha tornat conductora d'electricitat sota influències diverses, radiació còsmica, ultraviolada, agitació de molècules, etc., reflecteix certes ones cap a la Terra. Aquest fenomen, conegut des de fa temps, responsable de pertorbacions de les emissions de ràdio, provoca també ecos paràsits en el radar. Per evitar aquest tipus de confusions, els operadors de radar se'ls entrena durant la seva formació perquè puguin reconèixer els ecos autèntics i els diferenciïn dels paràsits.
Les primeres fotografies d'objectes volants no identificats captats a les pantalles de radar les van aconseguir les forces aèries nord-americanes l'any 1952. A partir d'aquesta data, els casos d'ovnis observats per les tripulacions d'avions en ple vol, civils o militars, i que capten simultàniament una o més estacions de radar, es poden comptar per centenars a tot el món. Pocs arguments es poden esgrimir en contra d'aquestes fredes i sofisticades pantalles.
En relació amb aquest aspecte del problema ovni, si bé en un context més global del fenomen, cal assenyalar que el primer semestre de l'any 1980, el Comandament de la Defensa Aèria Nord-Americana Conjunta dels Estats Units i el Canadà va estar assajant el seu centre d'operacions de combat a l'interior de Cheyenne Mountain, a Colorado, nous equipaments de computadores que per primera vegada permetran discernir instantàniament la identitat de qualsevol objecte procedent de l'espai que s'acosti al planeta. Les computadores faciliten en qüestió de brevíssims minuts i en 11 monitors diferents la posició i l'òrbita exacta de qualsevol objecte de fabricació humana que estigui orbitant la Terra. Quan aquesta informació no és processable, l'objecte no és de fabricació humana. La qual cosa indica que la defensa nord-americana preveu la possibilitat que objectes tecnològics no fabricats per l'home arribin al nostre planeta. La seva detecció està prevista.
Com tothom sap perfectament, la feina dels controladors aeris consisteix a coordinar els diferents avions que volen per l'espai aeri que cada controlador té assignat, evitant així que els avions s'estavellin entre ells o contra algun objecte. D'aquí que els objectes volants no identificats que els controladors aeris puguin advertir a les seves pantalles de radar tenen una relació directa amb els aparells públics, militars i privats que puguin estar volant per la zona en aquells instants. Els pilots i les tripulacions d'aquests avions constitueixen testimonis visuals directes de gran fiabilitat que augmenta si el seu testimoni és corroborat pel controlador que està guiant el seu vol.
Arxiu secret.
Passen 3 minuts d'un quart de dues, això és l'Arxiu Secret, i parlem avui dels ovnis amb en Joan Plana Cribillen. L'Eixample, bona nit.
Hola, què tal?
Hola, qui ets?
Mira, Carles, de Barcelona.
Carles, digue'm.
Sí, mira, voldria saber una cosa, si és que sabeu alguna cosa del tema de l'oleada que es va veure a Bèlgica no fa pas masses mesos, perquè resulta, bueno, vaig tenir l'oportunitat de conèixer el Leo Brennick, que era un catedràtic de física de la Universitat de Brussel·les, allà al Congrés del Vendrell, i d'ufologia que es va fer aquest últim, no?
Sí.
I, bueno, jo m'està explicant que, bueno, que es veu que allà es tenien vídeos, molta gent, militars, científics involucrats en el tema, que van veure allò, es tenien moltes filmacions, inclús hi havia col·laboracions, no?, de científics amb militars. I, curiosament, pues, el tema, jo no sé què ha passat, o almenys pels mitjans de comunicació, pues, no s'ha tornat a tocar massa més, no?, aquest tema, és que s'ha anat diluint, quan realment es veu que hi havia molta informació, i tota aquesta col·laboració, pues, potser a la gent interessada en el tema, pues, no se li ha fet arribar. O potser si se l'he fet arribar, doncs us agrairia que poguéssiu donar alguna informació o alguna revista on s'hagi tractat una mica àmpliament el tema aquest, almenys amb una mica més en profunditat i a quines conclusions s'ha pogut arribar, no? Perquè això es va acabar amb veure milers de persones. I, en fi, bueno, això era un tema, i després una cosa que volia fer-vos una pregunta, bueno, si en cas de la productora del programa, perquè sé que si la fas per antena, aquesta pregunta, em diràs que no.
Prova.
Llavors, no, segur. Segur, perquè llavors molta gent també podria estar interessada, llavors segur que em diràs que no, llavors potser prefereixo fer-la per a micròfon tancat i a veure si amb la productora, amb la Susana Bonany o...
No, o ara la Meritxell.
O la Meritxell, vull dir, m'és igual. No? Perquè és que segur, no?, perquè ho sé, que per qüestió de psicologia, si te la faig ara, doncs molta gent també m'entens, no? Vull dir, no... Ja sé per què ho dic. Home, ja et dic, jo segur que si t'ho dic, segur que no, perquè és que si llavors em dius a mi, doncs, potser una altra gent podria voler-ho. Prefereixo que quedi, m'entens, no?
Estem intrigadíssims.
Bueno, doncs llavors ja t'explicarà la Meritxell o t'explicarà la Susana Bonany, ja està. No? O no?
D'acord.
Ja, ja està, eh?
D'acord, Carles.
M'entens, no? Perquè si no, segur que no em dius que no, ja està.
Molt bé.
Vale.
Vale, perfecte. Fins ara. Adéu. Montgai, bona nit.
Bona nit,
Andrés. Bona, qui ets? Mario.
Sí, primerament et voldria felicitar per aquest magnífic programa que fas.
Gràcies.
Bueno, llavors, jo és que aprofitant aquest tema d'aquesta setmana, doncs m'agradaria recordar una cosa que van dir en el seu programa fa temps. No sé, va ser un convidat el que va dir que tots aquests canvis que s'estaven donant de política i tot això a la Unió Soviètica podria ser degut, era una teoria una mica exagerada potser, podria ser degut a contacte entre presidents, els mandataris soviètics i certs ens, diguéssim, extraterrestres o així, no? Sí. Això és una teoria que no em va fer una mica de caire de gràcia. El que passa és que aquesta setmana, amb tot el que ha passat, doncs tant com ha girat la truita d'un cantó cap a l'altre, vull dir, podria ser que realment tingués una mica de sentit això, oi?
Mm-hmm. Aquesta pregunta, no dels extraterrestres, sinó del que està passant allà, fes-la el 15 de setembre.
El 15 de setembre?
Mm-hmm.
Doncs ja ho faré.
Val.
Llavors,
digues.
M'agradaria també preguntar un parell de coses més. Primerament, que m'informéssiu sobre una cosa que també es diu bastant, que és tota aquesta, diguéssim, que una possible part d'aquests ovnis que es veuen per la Terra, que pertanyessin a alguna reserva de, diguéssim, dels nazis que encara poguessin quedar avui en dia,
uh-huh.
o això és el que es deia,
uh-huh.
que en Hitler tenia no sé quina base per no sé on, i que encara estava experimentant amb certs models de prototips i coses així que volessin, diguéssim, més rarament del que un avió normal vola, no?
Uh-huh. Molt bé, però pensa que s'han vist ovnis en segles anteriors, també.
També. Bueno, i per últim, una cosa que no té gaire a veure amb això, però que, bueno, que si ho poguessis fer, pues em faria molta gràcia, que és que si poguessis algun dia dir la discografia que feu servir en aquest meravellós programa, que són discos molt bonics, i si ho poguessis anar dient algun dia, doncs...
Això, com tots els bons cuiners, el nostre cuiner musical, Carles Caiguera, és el seu secret.
Vaja.
Són barreges de moltes peces maques, que ell, doncs, en sembla magistralment.
Doncs molt bé, molt agraït.
A tu, Mario. Adéu-siau,
bona nit.
Sabadell, hola.
Bona nit.
Bona nit, qui
bona
és?
Bona nit, Andrea, sí, en Joan.
Joan,
Sol, Enric. És per fer un esment en el Joan. Va ser un avistament del dia 28 de juliol.
Uh-huh.
Jo sortia, era quart de 5 de la matinada, i anava de Santpedor direcció a Manresa per agafar l'autopista.
Uh-huh.
I vull dir, anava amb el cotxe, i cap al lluny vas veure un destello bastant fort, no? Però allò que no em vaig fer cas. I el següent destello me'l va fer ja molt a prop del cotxe i vaig veure clarament ja... Bueno, jo vaig... La primera impressió era un tamany d'una espirinera, no?
Uh-huh.
I un groc carbassa molt intens. I el següent destello ja el va fer passat al cotxe i ja el vaig veure més clarament. Vull dir, va ser una cosa... Però en 5 segons va ser de veure un destello a passar i, vull dir, fugaç, no?
Uh-huh.
Va fer 4 destellos, vull dir, s'apagava i s'encenia, cada vegada que s'encenia, en un lloc diferent. I una trajectòria recta i uns... Podria estar uns 45 graus de l'horitzontal, no?
Mm-hmm.
I era per comentar-li amb ella si sabia alguna cosa.
Molt bé, d'aquí un moment t'ho dirà.
Molt bé.
Vols fer-li... Perdó, un moment, Enric.
Digues.
Vols fer-li alguna pregunta, en Joan?
Això no va ser aquest any? Ara el 28 de juliol
d'aquest any? 28 de juliol d'aquest any, sí.
Doncs no.
No en sabia res.
No, precisament estava de vacances jo.
Ah.
O sigui que no en tinc ni idea.
Ni idea, doncs jo t'ho volia comentar per això. Mm-hmm. Inclús he esperat que feu aquest programa ja dedicat a OVNI per parlar ja d'això, no?
Sí, sí, sí. I això era ben bé per anar a Santpedor Manresa?
Era sortint de Santpedor.
Sí.
Saps que abans de Santpedor hi ha el tren que... Jo venia de Solsona, diguéssim.
Sí,
sí. I anant, agafa l'autopista Santpedor, llavors agafa l'autopista de Santpedor a... Vull dir, a la carretera que va fins a Manresa, i abans d'arribar agafa l'autopista. Doncs, el tram aquest...
Estava molt alt, això?
Doncs ja et dic, jo vaig veure uns 45 graus, o 45, vaig calcular més o menys, no?
De color taronja?
Taronja molt intens. Vull més gros.
Doncs...
Vull que no era... I molt ràpid va ser allò vist i no vist, no, com qui diu.
En fi, una cosa estranya, però de,
sí,
moment,
no, jo,
de
jo...
moment de moment no li trobo cap explicació.
No, jo t'ho faig saber, perquè vull dir, el que vaig veure no era
sí,
un avió.
Sí, sí,
i
sí.
No...
Doncs gràcies,
vale?
Per la informació.
De res.
Gràcies, Enric.
A vosaltres.
Adéu. Adéu. Tiana, hola.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets? No et sento. Menys.
Marc,
ara.
Mira, volia fer tres preguntes.
Mm-hmm.
Dues sobre el tema de Manises.
Sí.
Tinc entès que l'any 79, quan es va produir aquest fet, doncs hi havia certes maniobres de tropes americanes que estaven ampliant la guerra electrònica.
Mm-hmm.
Aleshores, m'agradaria que ho comentéssiu aquest fet relacionant-lo amb l'aparició d'aquesta nau.
Mm-hmm.
I l'altra pregunta, també sobre el tema de Manises, és si el pilot del Mirage va intentar atacar aquesta suposada nau extraterrestre.
Uh-huh.
I finalment, l'última pregunta és si l'existència d'aquestes naus extraterrestres significa també l'existència d'aquests éssers extraterrestres, si una cosa va lligada a l'altra.
Uh-huh.
I res més.
Home, si són realment d'origen extraterrestre, algú els ha de fabricar, si són fabricats.
però vull dir que no siguessin de fabricació d'altres potències.
O sigui, no extraterrestres, sinó terrestres. D'acord.
Escolta, Marc, un moment.
Digues.
Això de les maniobres militars de guerra electrònica del cas aquell de l'any 79,
sí.
D'on t'ho has tret, això?
Això d'una conferència del CEI.
De la conferència, sí, del CEI. Ja. Val, gràcies, eh?
De res. Adéu.
Bona nit. Tres minuts per dos quarts de dues. Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. Sant Joan Despí, digue'm.
Hola,
hola, com et dius?
Jo bé.
Sí, bé, digue'm.
Mira, la pregunta és que ja fa anys vaig llegir a La Vanguardia un article molt extens sobre uns avistaments que s'havien fet a l'aeroport del Prat. Deia concretament que els ovnis baixaven arran de pista i corrien al llarg de la pista. I que això va ser vist per moltíssima gent, tots la gent que hi havia a l'aeroport i tota la gent, els controladors i tot això. Llavors, al cap de pocs dies, ho van declarar matèria reservada. Per això m'imagino que va ser el 79, jo no me n'en recordava.
80.
Però...
El 80?
No, el 80, el 80. Bé, era només perquè no n'hi s'ha pogut mai més res, ningú ha dit ni una paraula, compro el diari cada dia, i m'agradaria veure si aquest senyor, el senyor Planes, podria fer-ne 5 cèntims, aviam, què va ser i si no se n'ha sabut alguna cosa més.
Molt bé, d'aquí uns minuts.
Gràcies.
Gràcies, Xavier.
Adéu.
Bona nit. Sant Vicenç de Montalt, hola.
Hola, bona nit.
Hola, qui?
Mira, sóc en David.
David, digue'm.
Mira, jo primer voldria felicitar-te pel programa, no? I també per haver portat avui a una persona tan distingida en el camp de l'ufologia com és el senyor Joan Plana. Sí. Hola, bona nit, senyor Plana.
Bona nit.
Jo voldria que m'ampliés els coneixements sobre unes informacions que he rebut per part d'una revista, no? La qual, no passeixo no dir el nom, no? sobre contacte entre extraterrestres i el govern dels Estats Units. No? Bé, jo he llegit que el Pentàgon ha practicat autòpsies a aquests sers i que ha tingut rehens, inclús, no? Rehens alienígenes, no? Durant algun temps. I també que conserva actualment el cos carbonitzat d'un d'aquests sers. No? Jo, voldria saber què opina el senyor Plana sobre aquest fet, no?
Molt bé.
D'acord? Una mica, com donés la seva opinió i que ho expliqués una mica.
D'acord, David. D'acord. Gràcies, fins ara.
Adéu,
bona nit.
Arxiu secret.
Els cadàvers de 4 extraterrestres trobats en un ovni que es va estavellar als Estats Units van ser estudiats fa 40 anys per un grup d'experts d'aquell país.
La informació d'aquest cas va ser publicada inicialment pel dominical londinenc The Observer i es basava en documents facilitats a Timothy Good, expert britànic en ufologia. Good afirmava que havia obtingut el document l'abril de 1987.
L'informe es refereix a l'existència d'un misteriós comitè anomenat Majestic 12 que va estudiar els 4 cadàvers.
El qui va ser llavors director de la CIA, l'almirall Roscoe Hillenkoetter, va afirmar que, d'acord amb els resultats de la investigació, aquestes criatures tenien aparença humana, però el seu procés biològic i evolutiu diferia de l'atribuït a l'Homo sapiens.
Els resultats de la investigació van arribar també a mans del president electe, Dwight Davis Eisenhower, en un informe datat el 18 de novembre de 1952, en què s'assenyala que Majestic 12 va ser creat pel president Truman el 24 de setembre de 1947 com un comitè supersecret i responsable tan sols davant del president dels Estats Units.
Diu l'informe que el 24 de juny de 1947, un objecte volant en forma de disc va ser localitzat a l'espai aeri dels Estats Units. Afegeix que un granger va afirmar poc després que havia vist un estrany objecte volant que s'estavellava en una llunyana regió de Nou Mèxic, no lluny de la base aèria de Roswell, coneguda ara com Walker Field.
El 7 de juliol d'aquell mateix any va començar una operació secreta per recuperar les restes de l'artefacte. Un reconeixement aeri de la zona va mostrar l'existència de quatre cadàvers d'aparença humana que van sortir disparats de la nau abans que aquesta no fes explosió.
Certament, una de les preguntes que indefectiblement surt a la palestra en qualsevol col·loqui sobre la problemàtica extraterrestre és si els Estats Units realment tenen en el seu poder restes d'ovnis accidentats i els cadàvers dels seus tripulants.
Per contestar aquesta pregunta, ens hem de referir a Leonard H. Stringfield, directiu d'una organització formada exclusivament per científics i enginyers, la Mutual UFO Network, MUFON. Durant la Segona Guerra Mundial, Stringfield formava part del Servei Secret Nord-Americà a les Forces Aèries. El 1950, quan pilotava un avió pel cel del Japó, diu que va estar a punt de xocar amb tres ovnis. Després, va col·laborar activament a la investigació ufològica del professor Edward U. Condon, coneguda per Informe Condon. I més tard va arribar a ser estret col·laborador del professor J. Allen Hynek, màxima autoritat mundial en el camp de la investigació ufològica.
Doncs bé, Stringfield afirma que té notícies d'almenys 17 casos d'ovnis estimbats sobre territori dels Estats Units entre 1948 i 1954, i que als hangars de la base aèria de Wright-Patterson s'hi guarden les restes d'almenys dos ovnis accidentats.
Assegura, a més, que està en possessió d'un dossier realment interessant que indica que en diverses ocasions, durant els últims 30 anys, s'han estimbat objectes volants no identificats i s'hi han trobat els cossos d'éssers morts. Aquests cossos han estat examinats i conservats. Aquestes criatures són d'una estatura que oscil·la entre els 90 centímetres i 1,20 metres i tenen aspecte humà.
Dos quarts de dues i tres minuts. Això és Catalunya Ràdio, esteu sentint a l'Arxiu Secret. I esteu sentint en Joan Plana Crivient explicant per què els objectes volants no identificats són matèria secreta. Abans has dit que matèria reservada està mal dit?
Sí.
Per què?
Perquè això de matèria reservada, més que tot, té de ser matèria classificada. Mm-hmm. Llavors hi ha uns nivells de classificació. Ara els tenien molt ambigus fins ara, però quan ara es tenen d'adaptar a les normes de l'OTAN, doncs ho classificaran de màxim en quatre categories, que són màxim secret, de dalt, diguéssim, del màxim a mínim, és màxim secret, secret, confidencial i difusió limitada. Ara, diguéssim, està confidencial.
O sigui, vull dir que hi ha secrets que no us entenen.
Exacte. I això de reservat, reservat era... Abans ells es classificaven amb secret i reservat, només. Amb dues coses. Encara que en teoria es feien servir les altres quatre. Però ara es tenen d'adaptar a la normativa de l'OTAN, que són aquestes quatre classificacions.
Acabem de sentir l'informe que deia que als Estats Units hi ha 17 ovnis estavellats. Només estavellen als Estats Units, els ovnis?
Això és el que m'estranya molt a mi.
Vull dir, a Espanya no...
Que sàpiga,
allà al quartel d'aire no guarden algun ovni caigut.
Jo tinc notícies d'un cas d'aquí. Jo tinc notícies d'un cas de l'any 70, cap a l'any 70 i pico, no se sap, Almeria, en un desert d'Almeria, també. Sempre van en llocs desèrtics. I aquí van anar la Guàrdia Civil, l'Exèrcit de l'Aire i els americans. Només faltaria que s'ho van emportar tot. Però és un rumor d'aquells amb molt poca base. O sigui, es pot
dir que encara que s'estavellin en altres països, diguem-ne, de bloc occidental, van a parar, almenys els ovnis,
exacte,
als Estats Units.
Exacte. Però que passa que jo no li dono importància en aquest rumor. Igual que els altres que es parlen dels Estats Units, doncs tampoc no llegeixo coses. Trec les meves opinions al respecte, però tampoc no m'hi fico gaire, diguéssim. Perquè no... Això es tindria a investigar in situ allà mateix. Des d'aquí és molt difícil.
In situ i quasi al moment, perquè ara...
Clar.
El que es recupera ara ja és de fa...
Ara estan parlant de coses dels anys 40 i 50.
Tu sents algú d'un nen que va caure amb una càpsula a la Unió Soviètica?
Sí.
Què hi ha de cert d'això?
No ho sé. La veritat és que no ho sé, però em va estranyar moltíssim que això devia ser l'any 83 o 84, més o menys, com el que recordo. Suposo, no se li va donar gaire importància, aquí va sortir publicat, però no se li va donar molta difusió així als mitjans de comunicació, a la ràdio o a la premsa.
No, i això que donava el nom de l'hospital.
Exacte, exacte, i noms de militars russos que havien anat a recollir i tot. Sí. Va estranyar moltíssim això que sortís en aquells moments, no sé si era per despistar alguna cosa.
Sí, un informe Matrix també,
igual que l'aterratge aquest de Voronés de fa un any i pico, que em sembla que allò era un altre camuflatge d'alguna altra cosa política dels russos.
Però hi ha molts testimonis, allò.
Oh, això és el que semblava ser i realment sembla que no hi havia tanta cosa com es va dir. Mm. Ha quedat una mica difuminat, també, tot això.
Sí, perquè realment en aquella època, bueno, això de Boroneix no va ser l'únic. En aquella època van arribar informes d'ovnis a la Unió Soviètica.
Sí. Van sortir moltíssims.
Anem a contestar els oients. En Carles de l'Eixample. Pregunta sobre la onada a Bèlgica.
Sí.
Darrere la onada. Que hi ha, que hi ha, sí, tanta informació i tanta gent,
exacte,
implicada i que
a
no s'ha perdut
a més. A mi una cosa que m'ha sorprès, però moltíssim, és la importància que han tingut tots aquests avistaments que han durat un mínim de mig any seguit a Bèlgica, uh-huh, i que aquí, per exemple, doncs, va sortir només una notícia a La Vanguardia, una altra a l'Avui, que jo tingui coneixement, i algun altre diari, doncs, notícies petitetes, però no la van seguir, diguéssim, la notícia aquesta, quan era molt més important que el que parlàvem ara de Boroneix allà a l'Unió Soviètica, que van estar setmanes, es pot dir, parlant-ne. I allò, doncs, és el que dic jo, deia ara, que tenia poca consistència, i en canvi això no la tenia del tot. Perquè era una cosa amb una col·laboració molt important entre les forces aèries belgues i un centre que hi ha allà, que és el SOVEPS. I això tenia una importància, doncs, excepcional. Sí. I aquí quasi ni se n'ha parlat.
S'havia dit que era l'avió prototip americà.
Sí. Una de les teories és que fos l'F-117 americà, o l'estil famós.
Podia ser?
Ja, no. Jo encara tinc els meus dubtes de què podia ser allò, perquè era un triangle lluminós amb 3 o 4 llums a les puntes, un foc vermell al mig, i això sembla l'F-117. Però anava a una velocitat molt baixa, que l'F-117 doncs no podia anar-hi, i hi ha certes característiques que apunten en una direcció i altres en una altra. S'ha publicat molt sobre tot això, però és el que preguntava el Carles de Barcelona, a on? A revistes estrangeres, quasi tot. En aquí s'ha publicat alguna cosa a la revista Quadernos d'Ufologia, va sortir un o dos articles sobre el de Bèlgica, bastant bons. No sé si era el París Maig, francès, ja estic parlant de revistes així, però més que tot, doncs, revistes belgues i franceses, alguna d'italiana, alguna d'inglesa, però ja són revistes especialitzades del tema ovni, on s'han publicat aquestes d'allò.
En Mario de Montgai pregunta si creus possible que els canvis polítics a la Unió Soviètica siguin deguts a contactes dels governants, o d'alguns d'ells, amb éssers d'altres llocs de l'univers.
Jo no ho crec, jo personalment no. Sí, no puc dir-li res més, a part que jo personalment no ho crec, això.
També pregunta en Mario si els ovnis poden procedir d'una reserva nazi.
Veig molt difícil tot això, molt difícil. Els nazis van fer certes naus o aparells aeris, doncs, cap a l'acabament de la guerra, que es podien confondre la millor amb ovnis si haguessin seguit volant. Però es van destruir tots els prototips i tot el que hi havia, i això ja no va continuar, que se sàpiga. És molt difícil.
En Enric de Sabadell, res, t'explicava un cas ovni del 28, sí, de juliol. En Marc de Tiana et pregunta pel cas de Manises del 79, un cop més, l'11 de novembre, si havia en aquell moment maniobres nord-americanes experimentant amb guerra electrònica.
És possible, és possible. Jo em sembla que ja conec el Marc, que ja sé qui és. I és possible, tenim coneixement de que en els mateixos dies que anteriors al cas aquest de Manises, i el mateix dia hi havien hagut en el Mediterrà maniobres dels americans. Llavors, el que estic d'acabar de confirmar que ja estem treballant és amb els horaris, que sembla ser que la millor de les maniobres van acabar abans de que es produís l'incident aquest de Manises. I per si podien tenir alguna cosa a veure, doncs, les maniobres aquestes dels americans amb tot això. Podria ser. Estem... Maniobres n'hi van haver-hi. Si es va fer servir guerra electrònica i podia tenir relació amb el cas de Manises, estic d'acabar de confirmar.
Es podria pensar que fossin unes maniobres molt més reals de guerra electrònica.
Sí.
Amb intervenció no solament americana.
Podria ser.
Podia estar espiant electrònicament als americans?
Exactament. El cas aquest de Manises és molt complicat i es tindria de... Per estar més ben informats, es tindria de veure l'informe oficial de l'Exèrcit de l'Aire espanyol.
I americà.
I americà, també, suposo.
I soviètic?
Soviètic o d'Argèlia. que és el punt més a la vora de on podrien sortir o algun tipus d'avió que pogués arribar fins allà.
No passar allà.
Tindria de ser un avió MiG-25, per exemple. Mm-hmm. I tot és possible que hi hagués algun avió espiant en els americans.
També pregunta en Marc si el Mirage, que va sortir de la base de Los Llanos, va intentar un atac contra aquest objecte.
Que se sàpiga, no. Que el va intentar seguir en els ovnis aquells, que també es tindria a parlar què podrien ser els ovnis que va perseguir el Mirage, això és una altra cosa. Però atacar no. Veure aviam i intentar identificar aquelles llums que tenia davant, això sí.
És cert el que explica en Juan Juanítez, de que en un moment donat el pilot del Mirage pregunta a Pegaso, a la defensa, ¿lo he hecho de España?
Sembla que sí, segons el que diu Benítez, sí, sí, que va ser així. Mm-hmm. Però això es tindrien de veure els informes oficials per comprovar-ho.
Mm-hmm. El cert és que no van d'arribar a cap objecte.
No, que se sàpiga, no.
Pregunta en Marc si, donat que, si suposem que existeixen els objectes volants no identificats, si això pressuposa automàticament l'existència d'éssers extraterrestres intel·ligents.
Si ovni ja sabem el que vol dir, objecte volant no identificat, i per mi significa només això. Uh-huh. O sigui que és un objecte que vola i que no se sap el que és fins que se l'identifica o no se li troba cap explicació.
Si se l'identifica com un aparell tecnològic no fabricat a la Terra,
doncs llavors, llavors no té cap més.
No, la pregunta en Marc
té de ser extraterrestre per nassos. Sí.
La pregunta en Marc era la segona part, si aquests aparells poden ser de procedència terrestre, de fabricació terrestre.
De fabricació terrestre, n'hi ha que sí. Els militars de vegades els interessa que certes coses es segueixin considerant ovnis quan no en tenen res d'ovnis. Prototips d'avions secrets, coets i coses militars, doncs, que de vegades es veuen, la gent no saben el que és, estan parlant d'un ovni, i ells a la millor podrien dir, no, això, senyors, és un missil que estem provant, però quan no els interessa que es conegui que allò és un missil, deixen que continuï el mite de l'ovni, en aquell cas, i ja està.
En Xavier, de Sant Joan d'Espí, diu que fa anys va llegir a La Vanguardia una notícia de que havien sigut avistats ovnis sobre les pistes del Prat, aquí a Catalunya.
Sí, això jo suposo que és el cas de l'11 de novembre, però no del 79, sinó del 80. Sí. Del 80. Mm. Aquest cas l'he estudiat junt amb un altre company fa pocs mesos, i per la seva intervenció militar en aquest cas, i hem arribat a una conclusió de que no hi havia ovnis per cap part, en aquest cas. Es tractava d'un meteorit una mica gran que va travessar Europa del nord-est cap al sud-oest. Hi ha avistaments des d'Itàlia, Suïssa, Alemanya, França i Espanya. I nosaltres hem aconseguit ara fa poc un butlletí d'Estats Units de geofísica d'un institut americà, i en allà consta, doncs, el mateix dia i a la mateixa hora. Aquest butlletí és d'aquelles dates, de l'any 80 l'hem aconseguit nosaltres ara, i en allà consta, doncs, el pas d'un meteorit d'unes proporcions una mica considerables per aquests punts que hi he indicat. O sigui que tot allò indica que en aquest cas no hi havia ovnis, que era el meteorit aquest.
En David, de Sant Vicenç de Montalt, pregunta sobre una informació que va llegir en una revista de que el Pentàgon havia practicat autòpsies a éssers tripulants de suposats ovnis.
Sí, això ha sortit en moltes revistes i llibres, aquestes informacions sobre els éssers extraterrestres que han recuperat els americans i que els tenen guardats congeladets. No es pot dir res d'això. Jo no puc donar una certesa de que sigui real o no, això. Es tindria d'investigar. Hi ha investigadors com el Stringfield, que ja ha sortit a l'informe anterior, que es parlava d'això. Però jo, des d'aquí, el meu punt de vista és de que pot haver-hi alguna cosa de real, però si en cas és, per mi, molt poc, de moment. Mentre no hi hagin unes proves, doncs, sí, que es pugui concretes comprovar que allò és cert.
Si voleu fer més preguntes, us queden uns 13 minuts. El 201-7474, 201-7474.
L'1 de maig de 1962, Joe Walker va aconseguir el rècord mundial d'altura, 75.000 metres, amb l'avió coet de proves X-15. Amb la càmera automàtica de l'X-15, Walker va poder fotografiar diversos ovnis. En una conferència que va pronunciar el 12 de maig a Seattle, al davant dels assistents a la segona Assemblea Nacional per a la Utilització Pacífica de la Investigació Espacial, Walker va declarar que era la segona vegada que havia filmat ovnis en vol.
Un altre X-15, pilotat el 17 de juliol de 1962 pel comandant Edward White, va arribar a una altura rècord de 94.000 metres i a una velocitat de 6.000 km per hora. A una altura de 80 km, la càmera instal·lada a l'avió coet va fotografiar un objecte no identificat en color grisenc. La revista Time va publicar el 27 de juliol un article en què es deia que White va comunicar per ràdio que hi ha coses allà fora. És indubtable que hi ha coses.
La llista es fa llarga. I no solament els astronautes i els astrònoms americans comuniquen les visions d'objectes desconeguts en vol a prop de la Terra, sinó també els russos. Avui en dia es pot afirmar que més de 15 cosmonautes soviètics van veure, fotografiar i filmar ovnis.
Un dels testimonis més importants són les fotografies que va captar la càpsula Apollo 11, la primera nau terrestre tripulada que es va posar sobre la superfície de la Lluna. El mateix dia del seu llançament, l'Apollo 11, tripulat pels ja llegendaris Neil A. Armstrong, Michael Collins i Edwin E. Aldrin, va poder fotografiar un objecte lluminós no identificat quan la nau tot just s'havia separat del potent coet Saturn V. La NASA va avaluar la fotografia com a objecte inidentificable.
L'estranya companyia que va acompanyar tot el vol de l'Apollo 11 només havia començat a manifestar.
Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio, quan falten 12 minuts per les dues. Palau de Plegamans, bona nit.
Hola, buenas noches.
Hola, qui ets?
José, d'aquí.
José.
Primero, felicitarte por el programa.
Muchas gracias.
Y después una pregunta.
¿Sí?
A ver si, o sea, yo he leído unos libros en una biblioteca de Santa Coloma.
Uh-huh.
Que pone que lo, o sea, cuando una persona avista un ovni, siempre le suele visitar un hombre vestido de negro.
Uh-huh.
A ver si están relacionados con los avistamientos de los ovnis.
Vale. Es un libro antiguo, supongo. Es un libro antiguo, supongo, publicado hace bastantes años.
Sí.
Sí. Val, d'aquí un moment et dirà la seva opinió en Joan Plana.
Vale, adéu.
Gràcies, adéu, bona nit. Horta, bona nit.
Bona nit.
Hola.
Era,
com et dius, sisplau?
Pilar.
Pilar, digue'm.
Era perquè hace cosa de año y medio, me parece, más o menos, una nave rusa que creo que iba hacia Marte,
uh-huh,
vio un... reflejó un... una mancha negra y luego desapareció. Dios, no se ha vuelto a saber ni hablar más de ese aparato.
Uh-huh.
Era a ver si sabía algo. ¿Sabe de qué trata? ¿Sabe a lo que me refiero?
Sí. ¿De qué trata, no? ¿A qué es referencia?
A lo que me refiero, a lo que sí, me refiero.
Sí, sí, perfectamente. A un perfil muy grande que va a ver ahora.
Exactamente. Que lo vieron por televisión, por cierto.
Uh-huh.
Bien.
Muy bien.
Gracias.
De res. 10 minuts per les dues. Això és l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Rubí, bona nit.
Soc el Francesc, Rubí.
Francesc, digue'm.
Escolta, primer vaig estar molt content de tornar a sentir el Barretinaire, que feia tant temps que no se sentia. Et volia preguntar un problema, volia preguntar que saps alguna cosa. No és perquè el conegui ni res, però concret en Assidu, doncs semblava estrany que hagués plegat, oi?
Sí, no plegat, no.
Vaig estar content de tornar a sentir.
Encén cada nit.
Escolta, una altra cosa, jo recorda't, a part del que et preguntaré, de que ens vas prometre que quan sapiguessis de l'Aurantia, que es publiqués en castellà, que ens ho faries a ti.
Sí, encara no està publicat, no.
Però recorda't.
Sí, 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 me'n recordo.
Bueno, llavors la pregunta és aquesta. De què creu que ens enteraríem, la convidat, oi? De què creu que ens enteraríem si ens diguessin, si ens diguessin alguna cosa del que reserven? Perquè si ens confirmaven tot el que ja fins ara pràcticament se sap, ens quedem com estem aquí, oi? Entes que vull dir, té alguna idea, alguna cosa que fos més important que tot el que ja sabem, perquè ens diguin, sí, mira, hi ha ovnis, però aquí ens hem quedat igual. Perquè el que crec jo que alguna vegada havia sentit de que diuen que si a cas s'ho callen perquè podia ser una espècie d'histèria que pogués agafar la gent, que sigui, això és una tonteria com una catedral, perquè veig histèries que podríem estar sabent que un ximple pot apretar el botó quan se vol dir bo a tot això, entens? Mm-hmm. És histèria que aquesta ja no n'hi ha cap més, oi? Perquè una cosa que la sembla segura, que hi ha les bombes apretades allà, posa un ximple, ballar, bueno, ballar, ja m'entens el sentit de la paraula.
Mm-hmm.
I allò que sabem tot segur que petem tots l'hora i ningú li agafi histèria en aquest aspecte.
Mm-hmm.
Si ara repeteixo, a veure que, de què creu que ens podríem entrar de que fos més grossa del que es diu, de que ja és del coneixement en general.
Molt bé.
Vale?
Gràcies, Francesc. Adéu, bona nit. La Sagrada Família,
hola. Hola, bona nit.
Bona nit, com et dius?
Josep.
Josep, digue'm.
Mira bé, un parell de preguntes. Mm-hmm. Primerament, vaig llegir en certa ocasió de que en un dels primers llocs on aquí a Espanya hi va haver coneixença d'extraterrestres és Albacet, capital, al carrer Major. Jo hi he estat intentat averiguar-ho allí in situ i francament no
és l'aigua
clara.
Mm-hmm.
No sé si en saps alguna cosa d'això.
Després ens ho dirà en Joan.
I després una altra cosa, que això també l'any passat a l'estiu vaig voler investigar arrel d'un llibre de Juan José Benítez a la Serra del Retín, a Zara de los Atunes, un dels llocs on sembla ser que ell va poder investigar que hi havia hagut aterratges ovni i és zona militar i no em van deixar entrar.
Mm-hmm.
O sigui, era en plan de caminar perquè és una serra que està molt a prop al mar.
Com es diu la serra?
Retín.
Retín. Mm-hmm.
Serra del Retín. Sí, això està... Mm-hmm. És la serra que està, que divideix entre Zara de los Atunes i, diguéssim, i Barbate.
Mm-hmm.
I llavors, pues, allò és... zona militar pràcticament tota la serra i ja vaig intentar entrar i va sortir una patrulla, bueno, suposo que una patrulla, quatre o cinc soldats i van dir que me n'anés d'allí. No?
I te'n vas anar?
Sí, va anar la meva senyora i potser si he anat sol, pues, hagués ficat en dintre, no? Però vull dir, tenia el cotxe també aparcat bastant a prop i ens vam anar.
Sí.
Més que res per saber si hi ha alguna cosa d'això, sigui veritat o... Més que veritat, si en sap algú ell d'això, d'aquesta zona militar, aquesta serra.
Mm-hmm. Molt bé.
Val.
Moltes gràcies.
A tu.
Fins ara, Josep. Adéu. Falten 6 minuts per les dues. Abans de donar resposta a aquests oients, Joan Plana, volies fer una crida que em sembla
sí.
molt adient.
Jo volia fer una crida a pilots d'aviació civil i militar, a militars de l'exèrcit de terra, de la marina, a guàrdies civils, policies municipals i nacionals, a controladors aeris, a tothom que pugui tenir una experiència pròpia o tingui coneixement d'algun cas que sigui d'aquests cossos que acabo de mencionar, perquè m'escriguin a mi,
eh? Mossos d'Esquadra també.
També. Si n'hi ha algun que ha vist algun ovni, també. Que ens pugui, doncs, informar del seu avistament o de si té coneixement d'algun altre cas, que m'escriguin a mi personalment, dono la meva adreça, Joan Plana, Rambla de Sabadell 33, de Sabadell, repeteixo, Joan Plana, Rambla de Sabadell 33, a Sabadell, Barcelona. Que m'escriguin i m'expliquin, doncs, el que d'allò serà considerat confidencial, tota la seva informació, si ells ho desitgen. No hi haurà cap problema per cap part. Si n'hi ha algun, ja ho sap. Res més.
Coneixent en Joan, us prego que si realment teniu casos concrets i interessants, li envieu. Val la pena. No els arxivaràs en secret.
No. Depèn de la informació, es pot mantenir doncs, la identitat del testimoni que et doni la informació completament confidencial.
Mm-hmm.
O sigui que no sortirà per enlloc, ningú el molestarà per res.
No vindran homes de negre.
No.
En Josep de Palau de Plegamans ens preguntava precisament per això, per l'home de negre, que va llegir en un llibre que existia.
Sí, abans ja n'hem parlat, doncs, de que deien doncs, que persones que veien ovnis se'ls hi presentaven uns senyors vestits de negre per dir-los doncs, que no parlessin més del que havien vist.
Mm-hmm.
I s'associava aquests senyors doncs, amb els serveis d'intel·ligència, però això passava doncs, als anys 50 i 60.
Mm-hmm.
Una mica potser als 70, però últimament no se'n parla ja d'això.
A Espanya devien anar de gris, suposo.
Suposo que sí, perquè d'aquí de negre no s'havia parlat mai.
La Pilar d'Horta pregunta sobre un avistament que va notificar una nau russa a prop de Mart.
Sí, això, doncs, a part de tot el que va sortir llavors, no, jo tampoc, personalment, tampoc no he tingut més informació al respecte. No se, van sortir aquelles fotografies...
S'està aproximant a Fobos, s'ha de recordar.
Sí.
I bueno, es va perdre, la nova aquesta.
Sí, es va perdre la comunicació i les últimes fotografies, doncs, eren aquella elipse fosca a la superfície de Mart. I no es va saber ja res més. Es va perdre la comunicació totalment amb la nau aquella i ja no se n'ha sabut més.
En Francesc de Rubí et pregunta què és el que es poden estar callant la gent que té algun secret amb el tema OVNI. O sigui, tot el que coneixem ja sabem el que es poden estar amagant. Pregunta si hi ha alguna cosa més que no sabem que poden estar amagant.
Jo he entès, no sé, potser sí que era això, he entès un altre aspecte de la pregunta, de que sapiguem ja tot el que sabem, si un dia ens diuen la veritat sobre el tema, quina reacció ja tindrà el públic sapiguem el que ja sap ara. Per mi no tindria gaire reacció la gent. La gent últimament ja s'empassa tot el que li diuen. Perquè si ja s'empassen tot el que li diuen ara, per exemple, del Majestic 12 o del Matrix que hem parlat abans, sense cap reacció de cap manera, que no li donen ni importància, doncs si li diuen una cosa, encara que si sortien allà el Bush o el Gorbachev, ara que el pobre està una mica fumut, i els hi diuen que sí, que hi ha extraterrestres i que els tenen allà al costat, no crec que la gent reaccionés en plan histèric, com deia ell, per exemple, ni res de tot això. Jo crec que la gent està bastant preparada.
Amb
però mai no se sap,
amb l'entrenament que té la gent dels polítics, que ja són passant tot també del polític.
Exacte.
En Josep de la Sagrada Família pregunta per un cas d'Albacete, el carrer Major d'Albacete.
Sí, això està molt relacionat amb el tema de Humo. Seria molt llarg d'explicar tot això, i em sembla que de temps ja no en queda.
No en queda. Per últim, la Sierra del Retín.
Sí, és una zona militar que allà hi fan maniobres la infanteria marina espanyola i l'americana. O sigui, allò és zona militar del tot, i allà això dels ovnis pot haver-hi algú. Però hi ha molts militars per allà. És una zona ben bé militar.
Sí, ovnis no extraterrestres.
Exacte.
Joan Plana, moltes gràcies per haver vingut avui a l'Arxiu Secret.
Moltes gràcies a
vosaltres. Sort amb les teves investigacions. Algun dia ens diràs al final de la investigació.
Quan estigui autoritzat, no et preocupis, que et donaré tota la informació que vulguis.
I fins ben aviat que tornaràs a parlar a aquests micròfons.
Gràcies.
Gràcies. Per tots vosaltres, fins al dia 1 de setembre, diumenge vinent, que parlarem de la síndrome tòxica 10 anys després. Per què no la va produir l'oli de colza? Salut.
Arxiu Secret.